L'informatiu del migdia.
Trobada de Junts per Castellà en defensa dels drets dels animals. Avui és dimecres 15 de març. L'agrupació va organitzar una nova xerrada en el marc del cicle Parlem Clar, on van participar una vintena de persones. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. La política castellarenca Elisenda Alemany, regidora del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, acaba de publicar la política que vindrà. La plataforma Lluita per una sanitat digna apel·la al conseller de Salut, al CatSalut i al síndic perquè reverteixin les retallades del CAP castellà. I l'escriptora castellarenca Gisela Pou acaba de publicar el conte infantil Camila i la flauta màgica de l'editorial La Galera. La previsió del temps, el cel romandrà serè o poc ennuvolat. La temperatura màxima baixarà lleugerament. Aquestes i altres notícies ampliades ara mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Una vintena de persones van participar en la sessió organitzada per Junts per Castellà titulada On som i com avancem en la protecció d'animals, que forma part del cicle Parlem Clar. La regidora de l'agrupació política, Esther Font, va manifestar que els drets dels animals és una qüestió que preocupa moltíssim el seu partit. L'escoltem.
Nosaltres, de fet, vam treballar activament en algunes modificacions del nostre, de l'ordenança de poble, també la moció per fer regular els senglars, la població de senglars, d'una manera molt més humana. Ens preocupa moltíssim la gran quantitat de caçadors que tenim al voltant de les organitzacions, al voltant de... tot això s'ha d'acabar de regular molt millor. Ens preocupa l'abandonament animal, que també n'hi ha molt a Castellà. Ens preocupa també el que és el maltractament, que també, com una mica com comentava, amb aquest codi penal, aquests canvis, és un retrocés tan gran, perquè pensa que avui dia la llei de 2015 parlava de pena de presó a persones, doncs, que maltractessin greument el seu animal de companyia, doncs, fins a matar-lo, no? Doncs ara això s'ha convertit només en una multa.
El cap de llista per a les properes eleccions, Joan Juni, i la regidora Font van estar acompanyats per dues expertes en el tema. Maria José Mata, l'advocada i especialista en violència de gènere i drets als animals i també responsable d'organització al sectorial animalista de Junts, va explicar la situació de la protecció dels animals avui dia i a quines mancances ens enfrontem.
De parlar, doncs, d'altres mesures que s'han de fer, com campanyes per evitar el maltractament animal, no només la campanya que, més que fa de vegades l'Estat o la Generalitat, sinó unes campanyes més locals, amb les problemàtiques locals, i sobretot temes com nosaltres que tenim el Parc Natural, doncs, com ja vam presentar la moció de fer esterilitzacions que no siguin matar els animals per fer control cinegètic, per exemple, amb els senglars, o lluitar, doncs, prendre altre, o buscar maneres de socialitzar els animals del poble, que aquí tenim també molts problemes de gossos que som vivendes amb nuclis una mica més aïllats, no? Com són els nuclis descentralitzats, que hi ha animals, doncs, molt poc socialitzats, que després són els que ens han donat alguns problemes, no?
Per la seva banda, Pilar Calvo, periodista i coordinadora de la Federació de Barcelona de Junts per Catalunya i diputada a les Corts Espanyoles, va mostrar la situació actual de la llei del maltractament animal a Catalunya.
Ens va obrir una mica els ulls de la situació que estem passant en aquests moments amb la llei dels animals. A Catalunya tenim una llei potent i ambiciosa, però la que estem trobant ara amb les modificacions en el Codi Penal del que és maltractament i sobretot la llei administrativa que envaeix competències de Catalunya, ens trobem que hem retrocedit moltíssim pel que fa a la protecció dels drets dels animals. I s'ha passat d'un projecte de llei que primer era molt, molt ambiciós i que hi havia molta gent implicada, entitats, associacions, doncs durant tot aquest llarg procés, que és una llei que ha patit, ens explicava que més de 6.000 al·legacions, amb més de 600 esmenes, que al final doncs, veiem que aquests drets a mica s'han anat retallant i estem una mica pendents de veure com acaba tot això impactant-nos doncs, a Catalunya i, evidentment, al món local, que és qui al final té les competències. No?
La propera trobada del cicle serà el 15 d'abril per parlar sobre el dret a l'habitatge i ocupacions amb Lourdes Ciuró i Glòria Freixa.
L'informatiu del migdia.
La política castellarenca Elisenda Alemany, actual regidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona, acaba de publicar el llibre La política que vindrà, que vol dibuixar una visió d'una nova esquerra i un nou sobiranisme. El llibre, editat pel grup Enciclopèdia, també es pot entendre com una guia per a una persona que entra a la política institucional, però és més aviat un reflex d'una persona que forma part d'una generació que ha vist frustrades les seves expectatives de futur i entra en contacte amb la política institucional. L'escoltem.
Pot ser també una guia per a algú que entra a la política institucional i que se sent una mica com a Matrix, no? Un moment, no? Però el llibre és, evidentment, parteix de l'experiència d'una persona que aterra la política institucional i agafa el pretext, no?, d'una persona d'una generació que ha vist frustrades les seves expectatives de futur, que és el que va passar, no?, sobretot arran de la crisi de 2008 al nostre país. I a poc a poc el que va dibuixant és com ens podem imaginar una política que estigui a l'altura, no?, d'aquells anhels i d'aquells desitjos d'aquella generació, però en molts àmbits, no? I per això m'acompanyo amb col·laboradors que són referents en els seus àmbits. I és una mica un llibre que sí que comença amb l'experiència d'una persona que és una mica dami, no?, en la política institucional, però que dibuixa una visió, no?, al final molt política, d'una nova esquerra i un nou sobiranisme.
Alemany reconeix que el llibre està escrit en un llenguatge planer expressament.
Hi havia aquesta intenció des de l'inici, perquè és un llibre també que vol ser una invitació als escèptics, no?, als descreguts de la política institucional, i perquè penso que és possible parlar de la política també amb un llenguatge planer i gairebé que el llibre està escrit com si fos una conversa, és a dir, com si volgués reproduir certa oralitat, no? I crec que és la virtut, no?, per arribar a un públic potser que no està excessivament polititzat, però que vol conèixer com es diuen les institucions des de dins i també com ens podem imaginar la política del futur, no? Com serà, quines dimensions han d'entrar, amb quins llenguatges, amb quina agenda. I penso que això es podia fer doncs, això d'una manera més planera que potser no estem acostumats a veure en un polític en actiu.
A la política que vindrà hi ha la col·laboració d'experts lligats als tres blocs que hi apareixen: la societat canviant, la política que vindrà i la nova visió.
Els experts responen a tres blocs que sí que volia tractar en el llibre. El primer es titula La societat canviant, i parla dels grans canvis que hi ha hagut en la societat, com per exemple la transformació digital, però canvis també en la manera de pensar, dels sentits comuns que mouen el món, fins i tot de l'urbanisme, no?, que ha de servir a noves realitats socials. I per tant, aquest seria el primer bloc, on podem trobar persones com en Geni Roca, la Liliana Arroyo, la Maria Cisternes. El segon bloc és el de la política que vindrà, i aquí sí que volia parlar de diversitat en la política institucional, d'incloure noves veus, nous lideratges, però també del feminisme. I el tercer bloc és el de la nova visió, i aquí parlo d'una nova esquerra i un nou sobiranisme. Llavors, els autors no desenvolupen temes concrets, perquè ho explico en el llibre. La meva intenció no és fer un programa electoral amb el llibre, per tant, no hi ha tots els àmbits programàtics, segur que me n'he deixat alguns, però penso que aquesta constel·lació d'autors i d'autores dibuixen molt això, no?, que aquí hi ha hagut uns grans canvis.
Elisenda Alemany va entrar en política l'any 2007 a l'Ajuntament de Castellà de la mà de l'altraveu. Justament, Castellà també apareix en el llibre.
Apareix bastant, sobretot al principi, perquè per a mi a Castellà del Vallès és quan va començar la socialització de la política, no? I aprendre què és un projecte polític, i a part també és la diagnosi del que del que estava passant, no? En l'inici, que jo explico que és un canvi d'època, no? No sé si us recordeu, no? Però jo havia estat regidora de l'altra veu. Vaig fer el pas a aquesta candidatura alternativa perquè pensava que hi havia moltes coses que no funcionaven en general, no? En aquell govern local, que aleshores era de Convergència i que havia governat des de les primeres eleccions democràtiques, però que hi havia maneres de relacionar-se amb la ciutadania, però també propostes, com va ser el polígon industrial de Can Bages, que no acabaven de quadrar, no? amb quina política ja començava a dibuixar-se després del boom immobiliari, etc. I llavors Castellar del Vallès apareix com la meva escola de política.
El llibre que ha escrit Alemany també reflexiona sobre el procés i com ha afectat el terme independentista.
Bé, jo crec que el processisme ha intoxicat la paraula independentista i per això en el llibre convido a buscar nous llenguatges que puguin fer referència a l'independentisme d'una manera més inclusiva i més seductora, no? I aquí dic que cal un nou nosaltres i calen, no, doncs nous llenguatges, i explico que això va començar, no, una mica amb el lema de anem a construir un país nou, que a mi em semblava un lema molt bonic, perquè volia dir, evidentment, doncs, construir un país nou des de tots els fronts possibles, i que al final això s'havia reduït bàsicament a si decidíem que volíem ser independents o no. I crec que és un salt molt bèstia, que hem passat pantalles massa ràpid, i com a independentista que soc, no, doncs ens reivindico permetre'ns el temps de pensar potser en aquests temps tranquils què és el que cal rectificar i com ens sortim més forts de tot això.
Alemany ha volgut escriure ara el llibre perquè es troba en un moment personal i professional i doni per fer-lo.
L'informatiu del migdia.
I continuem parlant de llibres. L'escriptora castellarenca Gisela Pou acaba de publicar el conte infantil Camil·la i la flauta màgica, de l'editorial La Galera. La prolífica novel·lista per adults i també autora d'altres històries infantils divertides, com les de la Sara Pegas, que el públic va conèixer i aplaudir el 2008, ara ens sorprèn amb un nou personatge, la Camil·la, que no ve sola, sinó acompanyada d'una família curiosa, d'uns animals de companyia sorprenents i d'uns amics que li faran costat, o vés a saber, en els embolics que viurà durant les aventures d'aquest llibre. Ens amplia la informació la nostra companya Marina Antúnez.
Efectivament, l'escriptora Gisela Pou s'endinsa de nou en el gènere de la literatura infantil. Camil·la i la flauta màgica és el primer conte de tres històries que hi ha previstes publicar. Es tracta d'una història molt divertida, amb personatges molt ben caracteritzats i del tot diferents. A l'argument, la protagonista ha de fer una audició davant de la classe en una mostra musical de l'escola. Escull la flauta com a instrument, però de seguida s'adona que no se'n surt. Fins que, de sobte, la flauta sonarà meravellosament bé. Fins i tot hi ha mascotes. Escoltem Gisela Pou.
I és d'una nena que té 10 anys i que té un lloro molt especial, el Curri, i té una gata i té dos germans i un, el Dom, que vol ser mig germà, perquè comparteixen un germà, el germà petit el comparteixen. I llavors en aquesta història en concret, doncs, hi ha tot això, hi ha un segrest, hi ha un rescat, hi ha tot d'embolics, no? I és com veus una novel·la gràfica, una mica. No
exacte.
És una novel·la il·lustrada, sinó, bueno, una novel·la, un conte.
Un conte.
Que és per nens de tercer, jo diria, nens de 8-9 anys, quan ja comencen a llegir una mica seguit.
Tot i que no hi apareix directament, també hi participa l'avi Ton, que era l'amo del lloro Curri, i d'ell va aprendre a recitar versos de García Lorca. El conte, el Curri, posa la Camil·la en un gran problema. També en aquest mateix conte hi trobarem bons ingredients, molt d'humor, segrestos, rescats, embolics i molta acció. En parla Pou.
Sí, sí, hi ha molt d'humor, hi ha molt d'humor, i el Curri la posa en aquest concretament en aquest conte, la posa en un gran problema. Perquè el Curri, que té d'especial, bueno, parla, i clar, no parla d'ell mateix, sinó que repeteix el que sent, no? I ell pertanyia a l'avi Ton, un avi que ja no hi és, i que moltes de les frases que deia l'avi Ton, ella les deixa anar. I a més, un gran recitador de l'Orca. Li recita molts poemes de l'Orca. I en aquest cas, doncs, el que toca la flauta és ella, és ell, és el Curri, i la posa en un bon embolic. Perquè ella no en sap gaire, ell toca, es pensen que toca la Camil·la.
Camil·la.
I llavors el Dom, que és aquest mig germà sí, perquè comparteixen un germà, ell per part de pare, ella per part de mare, i Dom és el Domènec, que es diu. I és el nen perfecte. Ho fa tot bé, tot bé, tot bé, tot bé.
La il·lustradora Maria Serrano s'ha encarregat de donar forma als personatges amb els dibuixos, que no només serveixen per il·lustrar la història, sinó que inclouen bafarades de text, pròpies de la novel·la gràfica, informació que s'ha d'afegir al que no s'ha donat abans en el text. D'aquesta manera en parla Gisela Pou.
Una il·lustradora molt, molt macro, una noia bastant jove, i bueno, ha fet unes il·lustracions meravelloses. També hi ha la Quimeta, és que ara la Marina s'ho està mirant, eh? Sí. Però hi ha la Quimeta, que és la seva amiga de l'ànima, que és una nena que ve del Senegal,
ai, sí,
no es diu en cap moment, eh? Però hi és.
Escoletes.
I llavors els pares, la mare és doctora, i ell és il·lustrador, el Deo, que no és el seu pare, és el pare del seu germà petit. Avui en dia els nanos estan molt acostumats a veure audiovisuals, a veure dibuixos animats, a veure que hi ha molta acció, i crec que en la literatura ens hi hem de posar una mica per enganxar-los, perquè si no, malament rai.
Si bé la il·lustració va arribar després que el text de Pou, ja que és l'editorial qui va proposar-la, amb la il·lustradora l'escriptora va acabar de perfilar l'aspecte dels personatges. El conte Camila i la flauta màgica ja es pot adquirir a les llibreries.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
La plataforma castellarenca lluita per una sanitat digna ha enviat un escrit al conseller de Sanitat, Manuel Balcells, al CatSalut i al síndic de Greuges per demanar-los que forcin el govern de la Generalitat a complir el que va aprovar la Comissió de Salut del Parlament el passat 16 de febrer referent a la reversió de les retallades patides pel CAP a Castellà. Segons han informat en un comunicat, també volen que els grups polítics de l'Ajuntament que van votar per unanimitat demanar aquesta reversió, que també implica les seves formacions nacionals, especialment Esquerra, ja que va aprovar la nostra moció a l'Ajuntament i estan al govern de la Generalitat, han dit. Des de la plataforma volen que s'executi l'acord de la Comissió de Salut del Parlament de forma immediata. Si no és així, diuen, s'entendrà que és postureig de cara a la ciutadania. Apunten des de la lluita per una sanitat digna. En concret, les retallades que volen revertir al CAP de Castellà són l'assistència continuada a les 24 hores, per tant, recuperar les urgències nocturnes, el servei de ginecologia i les urgències de pediatria. També es demana que el municipi recuperi el servei de farmàcies de 24 hores. El Lab Castellà ha incorporat recentment una nova màquina d'impressió 3D d'argila que pot imprimir fent servir tota mena d'argila, ciments i ceràmiques i admet arxius de G-Code per a peces de fins a 40 centímetres d'alçada per a 20 centímetres d'amplada. Aquesta nova impressora s'afegeix a l'oferta d'aparells que l'equipament, situat a la darrera planta del mirador, posa a disposició de les empreses i ciutadania de la vila, com són impressores 3D de resina, filaments i aliments, escàners 3D, talladores làser, fresadores, plotes i planxa de vinils. En tot això, el Lab Castellà té per objectiu que les empreses del municipi tinguin opció de ser capdavanteres en l'adopció d'aquestes innovacions de fabricació digital. El Mirador va acollir ahir una jornada tècnica sobre la transformació digital dels negocis de proximitat. Durant l'acte es van identificar les oportunitats que ofereixen eines com l'aplicació A Prop Teu i el DigiEmpren. Aquesta iniciativa va ser organitzada pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i per la Diputació de Barcelona.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
La Universitat Autònoma de Barcelona apartarà de forma immediata de l'activitat un catedràtic de física condemnat per assetjament sexual a un estudiant de doctorat a qui dirigia la tesi. L'Audiència de Barcelona ha ratificat la sentència per assetjament sexual en l'àmbit de la funció pública a aquest professor i el condemna a un any i mig de presó i 9 d'inhabilitació i li prohibeix apropar-se a la víctima i comunicar-s'hi. En un comunicat enviat aquest dimarts, l'equip de govern de la UAB informa que aplicarà de manera immediata mesures cautelars atesa la gravetat dels fets provats i assegura que fins ara no podia actuar. La sentència de l'Audiència de Barcelona considera provat que el catedràtic va aprofitar la seva situació acadèmica i de poder que tenia sobre la tesi de la víctima per assetjar-la sexualment durant 2 anys. El professor va fer tocaments i xantatge emocional a l'estudiant i fins i tot la va assetjar en viatges a congressos. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 5 persones en una operació contra una organització criminal internacional que introduïa haixix per mar des del Marroc a Catalunya. Els cossos policials han fet aquest dimarts fins a 9 registres en diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona, concretament a Rubí, Cerdanyola i Terrassa, també a Canovelles, Cabrils i Sant Adrià del Besòs. Un dels detinguts a Cabrils, després de fer un escorcoll al seu domicili, ha estat traslladat per la Guàrdia Civil al port de Mataró per escorcollar també un establiment de compravenda i lloguer d'embarcacions que regenta. S'hi han intervingut diners i llanxes. La firma internacional Toyota Material Handling Espanya està aixecant la seva nova seu corporativa que s'ubica al polígon de Sant Pau de Riu-Sec de Sabadell. La companyia ha celebrat aquest dimarts l'acte simbòlic de col·locació de la primera pedra de la nova nau que es preveu que pugui entrar en funcionament a principis de l'any 2024. L'espai comptarà amb més de 16.000 metres quadrats que s'ubicaran en una parcel·la de 37.000 metres quadrats. Es preveu que hi treballin 225 persones i que a banda hi hagi uns 290 professionals més associats a aquest centre de treball Toyota. Empresa i ajuntaments han coordinat per establir vincles de formació i ocupació vinculats al centre. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui dimecres 15 de març. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat. Carlos Lecegui, el control tècnic, Jordi Rius i Marina Antúnez, a la redacció també, a la locució i qui us parla, Cristina Domene. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi, per acompanyar-nos, que acabeu de passar una molt bona tarda.